El Pere Escobar el coneixeu de sobres, no seré jo qui us el presenti. És una de les veus més veteranes de l'emissora, referència pels que venim darrere, no només per la seva trajectòria en el periodisme esportiu, sinó sobretot per la manera com comunica. Va començar en aquesta casa quan encara es fumava i bevia els estudis. Últimament el Pere el sentim narrant els gols de l'Alèxia, de l'Aitana, però també els de Benzema. Avui la cosa anirà una mica diferent, perquè avui ens visita el Pere Escobar acompanyat d'un altre Escobar, el Pau Escobar, un dels seus 5 fills. El Pau és un magnífic actor i és a punt d'estrenar a la sala de tallers del TNC Upgiven Head, una obra de teatre amb un nou, amb un nom complicat de pronunciar. Família Escobar, Pau i Pere, bon dia i bona hora.
Bon dia.
A veure, bon dia. Pau, presenta'm el teu pare.
Hòstia, és... Mira, el meu pare, primer de tot, és una bona persona i crec que definir-lo des d'aquí també explica molt com ell m'ha educat, no? I trobo que és un excel·lent comunicador i un pare preocupat pels seus fills i que se'ls estima molt.
Ara jo m'aixeco, me'n vaig, ho deixem aquí, que és de puta mare, i...
Exacte.
I ara, Pere, presenta'm el teu fill.
Hosti, és l'Osito.
Sí?
És l'Osito, sempre ha estat l'Osito. El segon ha donat pel sac una barbaritat quan era petit.
Tot el que ha pogut.
Però molt bona persona, massa, fins al punt de perdre... una beca que li pagava tots els estudis per deixar copiar amb una noia que va treure una dècima més que ell.
Sí.
Però clar, la
beca... A veure, explica'm això. Com va anar?
Endavant, papa.
Tenia una nota de mitjana que li donava accés a una beca i una companya la va deixar copiar perquè hagués suspès aquell examen. Aquell
examen de català.
Aquell examen de català.
Correcte.
Li va durar amb ella una dècima més de la que tenia el Pau. I només hi havia una beca, i era aquella beca.
I ell la va perdre.
Sí, i ella va perdre.
Per estudiar què?
Periodisme.
Periodisme.
Sí, sí.
Tot i tenir-ho prohibit, però volia estudiar periodisme. És molt bona.
Vas acabar fent periodisme.
Vaig estudiar periodisme, vaig exercir de periodista, de fet. I, de fet, em fa molta gràcia i em fa molta il·lusió estar aquí, perquè durant 4 anys de la meva vida vaig venir a veure el Club de la Mitjanit gairebé cada nit. Jo portava les aigües i escoltava els mestres.
Que era el programa del teu pare.
Correcte. I jo m'asseia allà i escoltava. I em fa il·lusió estar aquí amb mon pare ara, perquè, clar, evidentment jo no seia aquí perquè no en tenia ni idea de parlar, però m'encantava estar allà i és un espai on jo amb mon pare he compartit moltes hores, realment.
No, de parlar en sap, De parlar en joder. Sí.
Jo era molt oient d'aquell programa i ara li explicava al Pere que és que jo m'anava cada nit a dormir amb el Club de la Mitjanit i era molt fidel i començava a les 11 en punt. I un dia el Pere, allò que veus que a les 11 al punt, després dels senyals horaris, comencen a tirar publicitat i falques. Hòstia, aquí està passant alguna cosa, perquè està passant alguna cosa. I més publicitat, i sona la sintonia, i no arriba. I de cop entra Pere Escobar esbufegant, dient, perdona, és que estava fent un tallat aquí davant, i se m'ha fet tard i he perdut el... Clar, o sigui, això et demostra la mena de comunicador que és i com es menja el micro, el Pere, no? Perquè a vegades fa la sensació que feies el programa sense cap paper preparat, però...
Una mica veritat.
És veritat o no, això?
Sí.
No, o sigui, jo no he treballat mai amb tu, eh?
Sí, no, sabies el que venia, però, per exemple, vosaltres ho teniu guionat i al final, després, cada convidat o cada participació has d'anar vivint-la en el moment, no? I fent una cosa que tu fas, deixa-m'ho dir-t'ho, i que la gent, o molta gent, no fa, que és escoltar el tio que tens al davant, que és la base d'aquesta història, però que la gent no fa. Té una sèrie de preguntes i les va disparant, no? Amb una esqueleta feta a mà, normalment, i vivint el programa a cada moment. Això posa, neguiteja molt el productor, pobre, a la televisió. Jo crec que arriben a malaltir, però jo crec que li dona una vida que d'una altra manera no té.
Escolta'm, Pau, tu com és que ets actor, si vas estudiar periodisme?
Doncs mira, la història és molt fàcil. Vam fer una prova per una pel·li quan tenia 13 anys a l'escola. Es va presentar gairebé tota la classe, menys jo. I un profe, el Benet, em va venir i em va dir, tu, que ets el pallasso, perquè t'estàs presentant. I jo, hòstia, Benet, és que em fa com vergonya. I m'hi vaig presentar, em van acabar agafant amb un paper molt petit, Els Nens Salvatges, i va ser molt natural el procés. Jo volia fer periodisme esportiu. Vaja, que curiós, no? Molta admiració cap a mon pare. I a poc, a mesura que van passar els anys, vaig començar a deixar el món del periodisme per entrar al món de l'actuació, on jo hi he posat tota la meva energia i la meva voluntat per dedicar-m'hi, i tinc ara la sort de poder-ho fer.
Quan el teu fill et va dir que volia ser actor, tu què li vas respondre, Pere?
Si vols ser-ho, saps que és molt difícil, que és una feina molt difícil. Jo he conegut actors més que consagrats, que de sobte m'apareixien al diari servint cubates a Figueres, com l'Àlex Casanovas, perquè no tenia feina, i havia de menjar, no? I estem parlant del senyor Àlex Casanovas, i jo li deia, saps què és això, el que ve? Si vols agafar això, t'ha d'agradar, i vull que siguis el millor, és a dir, que et faci feliç. Jo només els he demanat a la vida que siguin feliços, fent el que els agradi. I bé, jo ja sé que el seu camí és més complicat perquè la seva feina és molt difícil i, a més, periodisme. Això sí que vaig intentar que treballi del cap, però no vaig poder.
No et feia gràcia que fes periodisme.
No, perquè saps què passa? Nosaltres tenim molta sort. Treballem en una empresa que és una meravella i tenim molta sort. Però el nostre ofici està malament ara. I jo sé que no desapareixerà perquè és absolutament necessari. Però en el moment en el que estem, en el que el capitalisme tan agressiu que es viu marca la pauta, i la política marquen la pauta del periodisme, doncs és molt difícil treballar. I clar, jo sé que acabarà sent important, però no sé quin camí seguirà, i per tant no el podia ni ajudar. Però ell va decidir les dues coses i ara estic molt content.
El Pau és el segon de cinc.
Sí.
Tenir cinc fills és una cosa volguda i premeditada o t'hi has anat trobant?
No, jo no vaig començar com a la feina. Jo no, quan era petit no feia com el Bassas o el Basté, que diu, jo volia ser locutor. Jo no havia sigut mai, jo no havia volgut ser mai res. Mai res, vull dir, fer una feina que m'agradés, deixar-me la vida, disfrutar-la, viure-la, no? Doncs això és igual. A mi els nens m'agraden molt. I he tingut cinc fills i estic hiperorgullós d'ells. Només vius amoïnat perquè quan no és una cosa és l'altra. Això de tenir fills és una putada, perdoneu, eh? Però sí, perquè pateixes molt, no? Pateixes molt, però és el millor que he fet. I a més, ho he de dir, mal m'estal dir-ho, m'han sortit molt bé.
Jo crec que sí.
Sí,
jo crec
que sí. He tingut molta sort.
La vena artística, creus que et ve del pare o ve de la mare?
Doncs, mira, jo crec que ve dels dos. És a dir, moltes vegades he pensat que el fet de narrar un partit de futbol, d'estar 90 minuts davant d'un micro, responent al que passa en aquell moment, és una mena d'improvisació complicadíssima, que jo crec que passen moltes coses al voltant. Alguna vegada m'havies explicat d'ultres darrere que volien xafar el cap, o evidentment ganes de pixar, per exemple, no? I ell allà aguantant el tipus. D'alguna manera, per mi això té un punt de creativitat i de com de, sí, de voluntat d'explicar una història a un públic allà present i momento a momento, no? com la nostra feina. Però, per exemple, ma mare, que mai l'he connectat perquè està vessant, ara pinta quadres, per exemple, i és boníssima. Pinta que flipes. Llavors, vessant creativa, jo crec que de part dels dos he agafat alguna cosa. Sí, sí.
És un bon espectador quan et ve a veure al teatre?
Sí. Sí, sí que ho és. Sí que ho ets.
Sí, no, home. No ho sé, això ho has de dir tu. Jo sí. Sé el que pateixo.
Una vegada vaig fer una obra de merda, que no diré quina és.
No, una obra de merda no. La primera, dius?
No, la primera no. La primera va estar bé.
És fascinant que miro el currículum i...
No, la primera. Una obra que, bueno, que no...
De la qual no estaves orgullós.
O sigui, no tant per la meva feina, sinó pel projecte en si, i ella allà estava, bum, Pau, molt bé. I després, al cap dels mesos, va venir a una altra i em va dir, aquesta molt millor. Aquesta és molt millor, que va venir a veure que estigui lliure.
Sí.
I aquesta m'ha agradat molt. Aquesta m'ha agradat molt. Vull dir, com realment, sempre reforç positiu, que això s'agraeix.
Bé, jo sóc una persona optimista.
Tu passes bé veient el teu fill actuant?
Em costa molt. Em costa molt al principi, perquè clar, jo veig el Pau. Jo no veig un actor. Però sé que ho fa bé quan deixo de veure el Pau i veig el personatge que està fent. I aleshores dic, hòstia, saps? Hi ha un moment en què connecten les dues neurones que tinc i dic, hòstia, no, si és el Pau aquest tio, no? I aleshores sé que ho està fent bé. Pateixo, perquè és inevitable. No, jo pateixo per tot, també t'ho dic. Però pateixo perquè dic, hòstia, que no s'equivoqui, hòstia, que no sé què, hòstia, que... Però ja, si s'equivoquen, ni me n'adono. I això és un senyal fantàstic de que ho fa bé.
Li agradarà Upgivenhet?
Sí. Sí, li agradarà molt. Mira, Upgivenhet és una obra que parla de quatre persones, quatre xavals, o sigui, tres nois i una noia, que viuen cercant i buscant l'esperança. és una obra que parla sobre això. I veure quatre personatges lluitant contra mars i muntanyes, és a dir, com posant tota la seva energia per ser feliços, és una obra agraïda de veure en aquest sentit, perquè està tota l'estona en moviment i en una lluita que crec que l'espectador això ho rebrà. Jo crec que t'agradarà molt. A més, hi ha molt moviment. La Montse, que és la directora, la Montse Rodríguez, crec que ha fet una direcció excel·lent. El Dani, que és el Dani Meyer, que és el que ha escrit l'obra també, és una obra superfina, molt especial, molt maca, i crec que són una hora i 40 minuts que la gent li agradarà molt. Al Nacional.
Ho dic perquè...
Sala Tallers del TNC, poca broma, eh?
Poca broma. Bueno, es va costar anar a son pare, perquè jo ja he debutat al Nacional.
Sí, aquesta frase...
Què vol dir que has debutat al Nacional?
Això li fa per tocar-los nassos.
Què vol dir que has debutat al Nacional?
Mira, això li fa només per tocar-los nassos, eh? Vull dir.
Sí, sí.
Però és una història...
Que gos.
Van fer els primers premis FIFA... que es van fer fora de lloc, van ser aquí, a Catalunya, i van ser al Teatre Nacional de Catalunya. I els va produir TV3, els va fer la FIFA, va venir l'Abel Anys, va venir Déu i sa mare, no? El Ronaldo, el bo, el gordo, diguéssim, va venir el Zidane, va venir el Davor Zucker, l'Anna Obregón, que aleshores sortia amb el Zucker. Mm-hmm. I el presentador qui era? Doncs Escobar. Amb una periodista anglesa guapíssima, altíssima, i que només parlava anglès, jo l'anglès no el tinc de referència, no en tinc ni idea, i vam fer els dos una feina magnífica, sense entendre'ns, al Nacional, amb la sala plena i tal. I de tant en tant, per tocar-li els nassos, li dic, bé, jo ja he debutat al Nacional.
Imposa el Nacional com a actor?
Sincerament, no.
Bueno, no ho saps, perquè encara no ho has estrenat, no?
Bueno, però ja vaig estar a la Tallers ja fa uns anys, i realment és una sala que acompanya molt. És una sala que acompanya molt. Jo crec que també, perquè no és extremadament gran, jo crec que la sala gran és una altra cosa, és un altre univers, però a la Tallers estàs com acomboiat i no em fa respecte. Vaig estar al Poliorama ara fa no gaire i feia més por.
És curiós perquè, o sigui, amb el Nacional passa una cosa, que és que per molt poc comercial que sigui el títol, perquè dius, Upgiven Head, això què és? Una paraula
sobre que no sé. Per això he preguntat on el feien, per poder dir, aquella que fan al Nacional.
Sí, però és que la gent es compra les entrades directament, perquè ho he mirat, i està pràcticament tota la cosa molt venuda, no?
Sí, jo venia a fer promo, no?, de l'obra, i hi ha un punt que...
No li cal gaire.
Potser no fa falta.
Sí.
Sí que fa falta, perquè després la idea és fer una gira. Llavors, pobles de Catalunya, envieu un mail al Dani Meyer per comprar aquesta obra de teatre. Mm. D'acord? Podem anar on sigui. Però ara mateix, realment, està sent molt fort. Portem moltes, moltes, moltes entrades venudes i això és espectacular, és un regal.
5 fills i tots són homes.
Tots, nanos, sí. Són més fàcils.
No sé què dir-te, eh?
Sí. A mi, i ara igual la gent se'n fot al damunt, però els nens m'han sigut més fàcils a dur. No he tingut cap nena, m'hagués agradat molt, evidentment. Però tinc 5 nens, i saps què passa? Que n'estic tan content dels 5. Cadascú és molt especial. Cadascú a la seva manera. No tenen res a veure l'un amb l'altre. No,
el petit quants anys té ara?
13. Petit va néixer amb el Club de la Mitjanit.
A més, recordo que va ser un naixement una mica conflictiu, va tenir alguns problemes de...
Sí, deixa'm dir-te que es van passar molt putes. Va,
sí, sí.
Va coincidir el naixement d'ell amb el naixement del Club de la Mitjanit, i ell va estar 21 dies a la UCI pediàtrica. I la meva dona estava allà tot el dia, jo anava totes les estones que podia, que ens deixaven també, i després sortia de la Tecnon i venia cap aquí a fer el programa, i després me n'anava a casa de ma mare, el cel sigui, amb els altres dos petits que els tenia ella. Em fotia un croissant, me n'anava a dormir, a la set m'aixecava per portar-los al col·le. Vull dir, va ser una mica un trasbals, i un any i mig va durar la broma, perquè després cada dos per tres ingressava, no? És un supervivent, el petit, és...
Sí.
Menja part.
I ara com està?
És un crac.
Està estupendo de la muerte. I és un crac.
És un crac, sí. Serà un cuiner excel·lent.
Teniu el mateix caràcter, vosaltres dos, Pau?
Jo crec que he begut bastant de mon pare.
Sí,
crec que he begut bastant de mon pare. Crec que ens assemblem molt. I me'n sento molt orgullós. Hi ha moltes coses que...
Jo no, però...
Podria revisar, perquè...
Sí, hauria de revisar moltes coses. Sí.
Soc com una versió millorada, no? Soc la versió del segle XXI. Però sí que és veritat que el seu sentit de l'orgull, de l'honor, de la feina, de l'estima, de l'acompanyament, tot això crec que ho he heretat i em fa molt feliç i em sento molt orgullós de tenir-ho, la veritat.
Tinc la sensació, o sigui, jo el teu pare el conec... no com a company de feina, perquè hem coincidit molt poc a la redacció, sinó el conec com a oient dels seus programes. que a vegades se li escalfa la boca, no? Sí. Jo això ho agraeixo molt com a oient.
Sí, sí, sí.
Com a oient, va, digues, digue'm més, explica'm més, va, raja. I a més, quan fas un programa d'esports, que dius, escolta'm, vull això, no? Com el Costa, que a vegades s'emprenya. Sí? També passa
absolut.
En privat, això?
De fet, crec que al meu pare una de les coses que millor se li dona és amenaçar des de la creativitat. Allò que parlàvem de la creativitat, amb els germans, amb l'Arnau, el Roger, el Guillem, el Pere, moltes vegades ens fotem a riure i plorem, inclús amb tu.
Ara se n'enfoten de mi. Són...
Sí,
no, això no...
Però ell té una sèrie de frases tops, de, per exemple, t'arrencaré les ungles arran de genoll, que això no ens ho ha dit a nosaltres, però jo l'he sentit dir-ho i em sembla una frase excel·lent, o fotreu-me cago en Déu que no hi serem a temps, o et saltaré el gall de la camisa perquè anàvem amb la samarreta de França. Vull dir, una sèrie de frases...
O sigui, les bronques del, seu pa, del teu pare són així.
Sí, sí, i són excel·lents. Ara, evidentment,
ara
de petit
riuen.
Les patia. Però ara ric.
De petit plorava i ara per què plores? I
sí.
Per què se t'obre el nas? I quan se t'obre el nas?
Se li obria el nas i era símptoma de... Vale,
i
és
mai
moment
no s'ha fet res, però
aquí s'ha enfadat.
Sí, sí.
I el futbol suposo que també és una cosa que teniu en comú, no?, de l'afició pel futbol.
Sí, sí, mira, jo crec que el que m'ha acabat passant al final és que m'he acabat enamorant del que és la narració futbolística, m'agrada molt, i el que engloba el futbol. No tant el futbol en si, és a dir, com ha quedat el Barça, que sí, o com va quedar ahir el Villarreal, que ho seguíem allà, el Camerino, amb la Diana i el Biel, el que li és més igual, però la Diana i el Biel són superfutboleros, sinó que la història que engloba el futbol, és a dir, com el futbol ha conformat la societat, en el fons, i conceptes històrics i jugadors clàssics. Bé, ara estic una mica en això. Però sí, m'agrada.
Tens la samarreta de Figo, no?
Tinc la samarreta de Figo.
Del Barça.
De Figo del Barça. Bé, pura provocació. La veritat, va sortir el documental de Figo a Netflix, que per cert surt una narració teva, i vaig dir, saps què? Me la compraré. Em fa gràcia. I ma mare em va dir, no salgues con esto a la calle. I jo, sí, sí que sortiré. I la tinc, samarreta de Figo del Barça.
I el teu pare què em va dir?
Va riure.
Sí, 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 jo sóc molt pràctic amb aquestes coses.
Clar, abans ho dèiem, tu vas veure el naixement de Catalunya Ràdio, tu estaves a l'emissora.
Abans que comencés a emetre, sí, el juny del 83 jo estava aquí.
I miràvem qui hi havia a la redacció d'esports, crec que hi havia el Canut, el Basté i tu, no?, entre d'altres.
Sí, sí, aviam, mira, el Carreras, el Santi Carreras,
Santi, sí.
El Lluís Canut, el Josep Maria Batllori, el Jaume Boix, el Basté, la Pilar Calvo... El Josep Antonaís, el Jordi Túrria, la Imma Pedemonte, el Xavi Bonastre, l'Arcadi Alibés, el Quique López Vilalta, l'Eduard Berraondo, la Verònica Pareja, crec que no m'han deixat cap.
Quina memòria.
No, perquè no sóc una persona amb molta memòria, però és que era un grup molt tancat. A més, era una cosa molt rara. Vam fer un grup de cap de setmana i un grup d'entre setmana. Al principi de tot. Hi havia un cap d'esports de cap de setmana i un cap d'esports d'entre setmana. I després ho van acabar barrejant, uns quants se'n van anar a la tele, la Pedemonte, el Bonastre, el Quique, l'Arcadi, el Berraondo, i la resta ens vam quedant aquí. I és una època, no, meravellosa, no, tres vegades més. És el millor lloc on jo he treballat.
Tot això de que es fumava, hi havia Cuba Libres a l'estudi, i si les Parlets paressin també hi havia sexe en algun estudi...
Sí,
tot això és veritat?
El control central, sí.
El control central.
Sí, sí, sí. Però no dels del control central, pobres, eh? Algú que anava allà perquè era una habitació tancada.
No, és que em costa d'imaginar, és a dir...
No. Mira,
jo ja fa 7 anys que treballo en aquesta casa, o 6, o potser algun més... I poc sexe he vist aquí. M'imagino aquí dins.
Perquè t'hi has fixat poc. No, ara és molt difícil, però, per exemple, el control central al principi estava al lavabo de senyors de la primera planta. I un dia hi va entrar el Miqui Moto, el Miquel Calçada, i va dir, hòstia, quins botons més xulos. Va començar a tocar botons i vam estar emetent a Ràdio Associació i Catalunya Ràdio al mateix temps i per la mateixa emissió durant una bona estona fins que algú va anar a endreçar-ho. Això va passar. Passava que el pastagança que feia el Miqui a vegades no començava a l'hora, no perquè s'estava fotent un cafè, perquè s'havia fotut de cap i estava a l'Hospital de Sant Pau o al Clínic, perquè anava amb moto i s'havia fotut de cap. Passava que arribava la Verina Castillejos, si no recordo malament, i muntava un Cristo després del lloro, el moro, el Mico i el senyor de Puerto Rico, perquè ells fumaven com a cabrons, em perdó l'expressió, i fumaven de tot, el Bernils, el Monzó... I aquí hi havia un fum que havies d'entrar amb un machete, no? Un dia van obrir aquesta taula, l'antiga taula d'aquest estudi, per arreglar uns cables, van començar a caure ampolles de Jack Daniels, Ginebra... Llavors van proclamar la llei seca i es va acabar el tema. Abans era un altre món.
I quan tu ara veus que la comunicació als partits de futbol... Ara fa una estona parlàvem amb el Gerard Romero, que s'han inventat això de la Kings League, Twitch... Tot això, tu et va gran, ho segueixes també?
No, aviam. La Kings League és un invent que està molt ben fet... Ara, si em sent l'Arnau...
Ara t'ho va dir.
Els fills estan encantats, l'Arnau i el Roger i el Guillem.
Com es diu? Arnau, Roger, Guillem?
Són els petits i Pere i Pau són els grans. Doncs si em sent l'Arnau, se n'enfotrà de mi. Està molt ben fet, però jo crec que no és el futbol, que no té l'encant, que no té la... Tinc la sensació que ara les coses s'utilitzen i es tiren, que tenen molt poca vida, m'explico? A mi m'agrada molt la història i necessito un background. I aquest és el perill que jo li veig a la Kings League aquesta, no? També ha canviat la meva feina, eh? Abans tu baixaves al vestidor i feies de periodista i deies, no, jo vull parlar amb aquell senyor, perquè ha passat alguna cosa en el partit i m'interessa que m'ho expliqui. Ara surt un, el que decideix el cap de premsa o el que li interessa al club que surti, m'entens? I això per mi és inacceptable, però això passa ara. Això passa, i no pots fer les preguntes. Si fas una pregunta amb roda de premsa, pots fer una pregunta, però no pots repreguntar, amb la qual cosa el que contesta pot dir-te el que vulgui i aquí s'acaba la història. Hem perdut molt, 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 i no m'agrada com ha acabat la foto. No m'agrada.
Pau, Upgivenhet, eh?
Correcte.
Hòstia, que difícil que és.
Molt difícil.
És Upgivenhet. Excel·lent, ho has dit perfecte.
Sí, bueno, també m'han adoctrinat a casa.
Sí, d'això crec que n'hem de parlar, ni que sigui... Perquè tenia una proposta a fer-te.
A veure, digues, va.
No, clar, o sigui, estem tu i jo aquí.
Sí.
Molt bé. I ell s'ho està passant teta, espero.
Sí.
Va, d'acord, molt bé. La meva proposta és, un dia vinc jo, al moment en què tu em diguis, a l'espai que tu em diguis, cap problema, i fem el mateix, però al revés. Jo m'assento on estàs tu, i la Diana i tu se senteu on estem el Pau i jo.
Dins del suplement, això?
Sí, clar, home.
Fet, un dia ho farem.
I va, jo estaré allà, assegut. Jo portaré les aigües.
A veure, situa l'oient, perquè la Diana Gómez, que és la meva parella, apareix a l'obra amb el Pau Escobar, per tant, jo el text aquest me'l sé de memòria, ja, pràcticament. Clar. I no és un text fàcil, eh?
No ho és.
No és un text fàcil.
No ho és. I t'he de dir que és un regal treballar amb la Diana. Estic aprenent moltíssim. És una actriu excel·lent i una companya... Bueno,
no t'ho diu a tu per dir-t'ho, perquè a mi també m'ho ha dit.
No, és veritat, sí, és veritat. Tinc molta sort i el Quim i el Biel són... Bueno, el Quim és el meu millor amic, ja ho saps, sí, estic tatuat amb ell. I treballar amb ell ha sigut aprenentatge total. I el del Biel, que és un xaval de 17 anys, és... Bé, estic aprenent, jo sóc el nen petit de la companyia, jo estic aprenent dels tres, la veritat, i em fa molt feliç. Sempre treballa amb la gent que és millor que tu.
Escolta'm una cosa, a TV3 ja estàs preparant Bojos per Molière? Això està rodat ja, o...?
Això està rodat i s'estrena el dia 23 de gener.
Home, que ficcions a TV3 també en necessitem, eh?
Sí, perquè... sí. És una sèrie de l'Héctor Lozano, que és el director de Merlí, que això segur que si ho escolta no li agradarà que ho digui, però és cert, i és una sèrie que parla sobre l'Institut del Teatre l'any 97, i tinc un paper secundari però molt xulo, la veritat, i tinc moltes ganes de veure, s'estrena en res, 23 de gener, a TV3, o sigui que la gent atenta, que jo crec que agradarà.
Bojos per Molière, fantàstic. Sí. Pere, avui al Barça què? Perquè és que ahir ens vam entusiasmar sentint-te cantar els gols del Villarreal.
Sí.
Perquè ens fa molta emoció sentir-te allà amb el tot gira de tant en tant que el Madrid ens dona alguna alegria. Però és que, clar, avui el Barça ha de rematar la feina i això ja no ho tenim tan clar, no?
Saps què passa? Que l'Atlètic de Madrid també està molt malament. És a dir, quan tu feies la teva sort que l'altre està pitjor, no?
Clar.
Hòstia, cagada l'hem, no? No, jo crec que a aquest equip li falta personalitat. Li continua faltant personalitat. No és un problema de tècnica, jo el Xavi l'adoro i és un tio fantàstic, però li falta personalitat dintre del camp. Li falta un jugador que agafi, que tingui ascendència sobre la resta i que en un moment que vagin maldades les coses pugui dir, però que t'estàs jugant els calés del meu fill, saps el que vull dir?
Però, o sigui, ara... Però això és una mica culpa de l'entrenador, no? Perquè tu mires la plantilla i jugadors... O sigui, no sé, Lewandowski, més experiència que un jugador com Lewandowski?
Sí, però tenir experiència no vol dir tenir personalitat. És a dir, per exemple, si anem a buscar el millor Barça d'uns quants anys enrere, i donés una llista i et digués quin és el millor jugador, tu segurament el Puyol no el posaries entre els més tècnics, perquè no ho era, o entre els més perillosos en atac, perquè no ho era, etc. Però tenia una personalitat en el camp que era capaç d'agafar a Alves i a Neymar quan estaven fotent l'imbècil perquè havien fet un gol, i era el 18è gol que havien fet, i dir-los, poca broma. O agafar Piqué, que li treia un pam, i que és el xulito, doncs agafar-lo i dir-li, com tornis a dir-li a l'àrbitre que t'han tirat un encenedor, te'l fotré pel cap. I això també suma en un partit de futbol. Quan van maldades necessites això. I aquest equip que guanya 1-0 i diu, ja està, la feina ja comença a pensar en el següent partit i tal. És com si tu fas una entrevista qui sigui a les 10 del matí i fins a les 12...
No tornes a connectar.
No. Això no va, això. El Barça Guardiola guanyava 4-0 i al minut 92 estaven rematant tots un corna, m'entens? I pujava el porter, a veure si fotien el cinquè. Això no va d'això. I jo crec que a l'equip li falta això. Li falta això. I això no només s'aconsegueix amb una filípica de l'entrenador i tal. Necessites també algú a dintre que els agafi pel pit. Hi ha una història molt vella, si em permets, l'explico molt ràpida. Hi havia un capità del Barça que es deia Juanito Segarra. Jo no l'he vist ni jugar, imagina't si era antic, en blanc i negre. Aquí hi havia un jugador que es deia Cayetano Remolfi, crec que era paraguaià, després havia estat a l'Espanyol i tal. I un dia, en un partit de futbol, aleshores, quan jugaves fora, pigaven, et pagaven al cel del paladar, aquest jugador va sortir i li van fotre la primera hòstia i ja no va passar a la ratlla enmig del camp. Quan van arribar al vestidor, a la mitja part, el Juanito Segarra va agafar pel pit el Cayetano Rey, el va penjar dels penjadors del vestidor i li va dir, si no passes de la ratlla del mig del camp, el que t'esperarà al final del partit seré jo. I et faré més mal que el lateral dret. I a la segona part es va sortir el Cayetano Rey. Necessites això.
Doncs això és el que li falta al Barça. Família Escobar, Pau i Pere, moltes gràcies. Un plaer tenir-vos avui diumenge.
A tu per donar-nos aquest espai.
Ens has fet un regal.
Sí, ha sigut molt maco.
Peso 10 quilos més.
Aretha Franklin, fins les 11 del matí, que sé que t'agrada. Va, ara tornem.
Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.